Pendents a aquesta hora de la borrasca Regina i de les seves conseqüències. La més greu, la desaparició d'un home que, segons sembla, ha intentat creuar una riera a Llinars, al Vallès Oriental. S'ha trobat el vehicle en què circulava, però de moment a ell no l'han localitzat. L'alcalde, Martí Pujol, creu que el conductor ha volgut circular per una passera que la policia havia tancat.
Ja on t'ha volgut passar és un lloc molt congost. Saps? La riera s'estreny i tu no pots controlar l'altura de l'aigua que passa, bàsicament, perquè en el cantó, a més de baix, que aquests llocs que són ser congostos, hi ha un sot, per dir-ho d'una manera, i després esclatau la primera roda dins el sot i ja no hi ets a temps. Tots aquests passos que van a les polígons i posem una cinta, que passa que la gent a vegades no en fa cas.
Ara mateix preocupa el nivell d'aigua dels rius Ges, Ter, Muga, Tordera, Gurri i Brugent. En alguns punts el cabal s'ha arribat a multiplicar per 120. De seguida ho ampliem i li demanarem a la Gemma Puig que ens faci el pronòstic per les pròximes hores.
Catalunya nit.
Donald Trump ha advertit a l'Iran que ja és tard per negociar res que no sigui la rendició incondicional i ha deixat escrit el seu Make Iran Great Again. Això el dia que la guerra s'ha intensificat a Teheran i que Israel ha augmentat els bombardejos al Líban. El primer ministre libanès ha assegurat que la situació és greu.
Les conseqüències d'aquest desplaçament a nivell humanitari i polític poden ser sense precedents. S'acosta un desastre humanitari.
També parlarem de dues informacions rellevants respecte a aquesta guerra. Segons el Washington Post, Rússia està proporcionant informació a l'Iran per atacar objectius dels Estats Units a l'Orient Mitjà. I l'agència Reuters ha informat que tot apunta que l'atac a una escola iraniana que va matar 165 persones, la majoria nenes, va ser de l'exèrcit dels Estats Units. Avui, amb Carlos Baraiber, parlarem del paper que va jugar la intel·ligència artificial de Grok a l'hora de qüestionar aquests fets. És important tenir clar com funcionen aquestes eines cada vegada més populars.
Més de 5.000 persones van morir l'any passat a Catalunya mentre feien els tràmits de la dependència. Són unes dades que hem treballat des de Catalunya Ràdio. Els tràmits s'allarguen de mitjana, compta 8 mesos.
Quan ja entres en el capítol decisiu, que és que et donin l'ajuda, el temps és crític. Estàs parlant de gent gran, estàs parlant de gent que està malament, és un col·lectiu vulnerable.
De música al Catalunya Nit en posem molta cada dia, però els divendres apugem una mica més el volum.
Soc innocent, innocent, innocent. Soc innocent, innocent, innocent.
Ens visita Xarim Aresté, que acaba de treure disc, i també passarem per València, on Feliu Ventura publica àlbum després de 6 anys i amb un títol interessant, Tot el que hem guanyat perdent.
I els ulls a dins d'un sac.
Són les 10 i 4 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
Des d'ara i fins a la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
A les 12 hores hem rebut l'atac.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
A aquesta hora, quan passen 4 minuts i mig de les 10 de la nit, els equips d'emergències continuen amb les tasques de recerca per localitzar el conductor d'una furgoneta que el riu Mugent s'ha emportat a Llinars del Vallès. És un dispositiu que es mantindrà al llarg de tota la nit i matinada. Segons l'Ajuntament del municipi, el conductor hauria intentat creuar una passera que la policia local havia tancat precisament per les pluges, aquestes fortes pluges, que ara de seguida també saludarem Gemma Isma Puig, ens explicaran quina mesura s'han de mantenir en les pròximes hores. Maria Costa, bona nit.
Bona nit.
Què en sabem d'aquests fets de Llinars del Vallès?
Doncs que els bombers han rebut l'avís a 2:45 de la tarda, just després que l'home avisés un familiar que estava encallat en aquest punt del riu. Els bombers han localitzat el vehicle 1,5 km més avall des d'on s'ha emportat el riu, en el tram que transcorre paral·lel a l'AP7. Ho ha explicat el cap d'intervenció i sotsinspector dels bombers, Guillem Recio.
La víctima que ha trucat amb un amic, un familiar, no ho tenim clar, dient que estava passant una riera i que l'aigua li estava arribant ja molta alçada i que no veia possibilitats de sortir. Hem estat fent recerca des del punt que teòricament ens havien dit que havia intentat creuar, i aigües avall, al cap de 40 minuts hem localitzat el vehicle. 1,5 km aproximadament, 1.500 metres.
L'alcalde de Llinars del Vallès, Martí Pujol, assegura que el punt on ha travessat el conductor estava senyalitzat.
Ja on t'ha volgut passar és un lloc molt congost, les rieres s'estreny i tu no pots controlar l'altura de l'aigua que passa, bàsicament. Perquè en el cantó més a més de baix, que aquests llocs que són ser congostos, hi ha un sot, per dir-ho d'una manera, i després esclatau la primera roda dins el sot i ja no hi ets a temps. Tots aquests passos que van a les polígons i posem una cinta, que passa que la gent a vegades no en fa cas.
I estan treballant 17 dotacions dels bombers amb drons, així com també gens dels Mossos d'Esquadra de la policia local.
Doncs esperem a veure com avança aquestes feines. En tot cas, mentrestant, sí que les pluges de la borrasca Regina ens han fet posar l'ull en l'estat dels cabals dels rius. S'han registrat augments importants. Maria, de fet, a aquesta hora encara hi ha 6 avisos de perill.
Sí, són avisos que s'han anat concentrant principalment a la zona nord-est del país. A aquesta hora hi ha cabals que superen encara el llindar de perill. Per exemple, el riu Gúrria, Masies de Roda, Osona i Esponellà, que és per on passa el Fluvià. També es manté, tot i que amb cabals que s'han anat i es van reduint, a la Muga, Sant Llorenç de la Muga, l'Alt Empordà, al Ter, a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès, i en dos llocs de la comarca de la Selva, que és Amer i Fogàs, amb el riu Tordera i Brugent. L'alcaldessa de Sant Llorenç de la Muga, Montse Brugués, i el regidor de l'Ajuntament d'Amer, Josep Moreis, asseguraven a Catalunya Ràdio que, tot i aquests barems que s'han registrat, la situació està controlada.
El cabal del riu, doncs, ha pujat molt el nivell, però bé, estem tranquils. La llera del riu dins el tram urbà el tenim neta i ja hem tancat els passos que creuen el riu per evitar els accessos.
L'afectació més destacada que tenim és el tancament del passadís que porta cap a Sant Climent, que al ser un pas bastant baix, l'aigua està passant per sobre. La situació en general està controlada.
Per cert, Agnès, aquesta mateixa tarda els bombers han rescatat sana i estàlvia una dona que havia quedat atrapada a la riera de Marmellà, castellà de la Castellví de la Marca. Estava passejant el gos i l'ha enganxat la crescuda de la riera. Recordem que des de que ha començat tota aquesta llevantada, el 112 ha rebut més de 440 trucades per caigudes d'arbres, protecció de façanes i també inundacions de baixos.
Gràcies, Maria. Per cert, aquesta tarda també he explicat que hi ha hagut una altra incidència. Un conductor ha quedat ferit greu a la Nacional 260 entre Ripoll i Sant Joan de les Abadesses, això és el Ripollès, després que hagi quedat atrapat per una esllavissada. Els fets han passat a 6:45 de la tarda, quan han caigut uns 200 metres de talús. El conductor l'han traslladat estable a l'Hospital Trueta de Girona, on encara l'estan atenent. La carretera està tallada i de moment no hi ha previsió de quan es podrà restablir el trànsit. Sí que de moment es fan desviaments per la carretera de Vallfogona i la collada de Santigosa.
Doncs tenint en compte tota aquesta situació, avui avancem l'entrada de la nostra meteoròloga. Quina és la previsió per a les pròximes hores, Gemma Puig?
En aquestes properes hores encara haurem d'estar pendents dels efectes de la llevantada. Els registres de precipitació, doncs, ja superen els 200 litres cap a aquest sector de la serralada transversal i sobretot zones pròximes al Montseny. També s'acosten aquests 200 litres cap als ports. Per tant, una situació que haurem de continuar seguint aquesta nit i matinada. Rius, rieres, no acostar-s'hi perquè va plovent i encara ho continuarà fent. Per tant, aquesta pluges que van entrant, ja no són tan intenses, però continuen entrant de mar cap a terra, continuaran afectant, podríem dir, les mateixes comarques del litoral, del prelitoral, de les comarques del nord-est i també cap a l'Ebre. Es mantenen aquests avisos activats en aquest sentit d'acumulació i això persistirà ben bé fins aquest dissabte al matí.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Donald Trump ha exigit avui la rendició incondicional de l'Iran en el setè dia de guerra a l'Orient Mitjà. El president dels Estats Units, que aquesta tarda s'ha reunit amb el cap del Pentàgon i també amb directius d'empreses del sector militar, ha assegurat que no hi ha res a parlar amb les autoritats de Teheran fins que capitulin. Llavors, diu Trump, l'Iran haurà de tenir un líder acceptable, ha dit, i es podrà parlar de la reconstrucció del país. Washington, Oriol Serra, bona nit.
Hola, bona nit. Donald Trump ha passat de dir el temps per parlar ja s'ha acabat a dir que la guerra no s'aturarà fins que no es produeixi una rendició incondicional. Això significa que, segons Trump, la guerra no s'aturarà fins que el règim actual caigui i els Estats Units es puguin fer amb el control de l'Iran. En una de les moltes piulades que Trump o el seu equip de comunicació ha fet durant aquest divendres al matí a la seva xarxa social, Trump assegura que un cop s'hagi fet la selecció de líders acceptables, es començarà amb la reconstrucció d'un Iran millor i més fort. Ho ha reblat amb un Make Iran Great Again, marca de la casa. D'altra banda, en declaracions a la cadena CNN, Trump ha dit que el nou lideratge de l'Iran no cal que sigui democràtic. N'hi hauria prou, diu, amb que respectés els Estats Units i Israel. Un Donald Trump que també ha afirmat que l'Iran d'avui ja no és el país fort de fa una setmana perquè ara ha quedat neutralitzat.
Doncs Pedro Sánchez no afluixa i manté el pols amb Donald Trump. L'acusa de cometre un error extraordinari amb la guerra contra l'Iran. El president del govern espanyol argumenta que és compatible defensar el no a la guerra i enviar una fragata a protegir les costes d'Europa. I adverteix també que si els preus pugen, serà per culpa d'una guerra a la qual el govern espanyol no dona suport. Madrid, Àngels Lafuente, bona nit.
Bona nit. Tot i respectar la presidència dels Estats Units i admirar la societat nord-americana, Pedro Sánchez no rebaixa els retrets ni les crítiques a la guerra desplegada per Trump sobre l'Iran.
Yo tengo un enorme respeto por la presidencia de Estados Unidos y una enorme admiración por la sociedad estadounidense. A partir de ahí, que entre países aliados es bueno ayudar cuando se tiene razón y también señalar cuando se está equivocado o se está cometiendo un error. Que és el cas.
Un conflicte bèl·lic ha advertit Sánchez que ja té conseqüències econòmiques amb un increment del preu del petroli i del gas que acabarà, diu, repercutint en la butxaca del ciutadà. El president espanyol insisteix que el no a la guerra és totalment compatible amb l'enviament d'una fragata per protegir Xipre dels efectes de la guerra amb l'Iran.
Y con la misma determinación que nos lleva a decir no a la guerra en Irán, pues evidentemente tenemos la determinación de ser solidarios y ayudar, echar una mano, en este caso, a un Estado miembro de la Unión Europea que es víctima precisamente de ese conflicto.
Una decisió que els de Feijó qüestionen. Volen que Sánchez demani autorització al Congrés per enviar soldats i armament a la zona de guerra. Una consulta que no ha fet, diu el líder del PP, per por als seus socis.
¿Sabéis por qué no quiere someter a votación en el Congreso de los Diputados mandar una fragata de guerra a una guerra? Porque sus socios le votarían que no.
El president espanyol diu que la decisió s'ajusta a la Llei de Defensa Nacional i no requereix el vistiplau de la Cambra Baixa. Tot i això, Sánchez té previst comparèixer al Congrés a finals de mes per explicar la posició d'Espanya sobre el conflicte a l'Orient Mitjà.
Doncs pel que fa estrictament a la guerra, a banda d'aquests atacs que Israel està fent conjuntament amb els Estats Units sobre Teheran, Israel també manté bombardejos intensos sobre el Líban. En aquest país el nombre de morts ha augmentat a 217 i els desplaçats compta 300.000. L'Iran, per la seva banda, ha llançat més míssils contra Israel i diversos països del Golf. Els danys més importants els hauria provocat a Bahrein i també a l'Iraq, on ha atacat una base dels Estats Units a prop de l'aeroport de Bagdad. Enviat especials a Jerusalem, Jordi Baró, amb el suport tècnic de Matilde Seoane. Bona nit. Jordi, tot apunta que la guerra va camí d'agreujar-se, oi?
Hola, bona nit. Si no hi ha cap senyal del contrari, l'exèrcit israelià manté els atacs al doble front de Teheran i Beirut i dona a entendre que la guerra escalarà més. L'Iran presumeix d'haver destruït el búnquer que utilitzava Ali Khamenei i que assegura que era la seu de la cúpula del règim a desenes de metres de profunditat. Diu que hi ha destinat 50 avions de combat i 100 bombes. Al Líban han seguit arribant imatges de destrucció de barris de Beirut i els desplaçats per la força es compten ja per centenars de milers, cosa que ha fet posar en alerta Nacions Unides. Però el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha anat a Beersheba, al sud del país, on va caure un míssil de l'Iran per prometre que els atacs continuaran.
En l'atac calen tres coses. Primer, determinació. Segon, iniciativa. I tercer, astúcia. En tenim molta, com l'enemic ja ha descobert, i us dic, ciutadans d'Israel, que ho descobrirà encara més. Estem en camí de completar totes les nostres missions.
A Jerusalem la guerra ha deixat avui inusualment buida la ciutat vella, malgrat que sigui divendres de Ramadà.
La mesquita d'Al-Aqsa, que habitualment atreu milers de musulmans, ha quedat tancada. Tampoc els jueus han pogut resar al mur de les Lamentacions la vigília del sàbat. El ramadà és el moment de l'any estrella, cosa que lamentaven veïns i propietaris de comerços, avui gairebé tots tancats.
Vivim a la ciutat vella de Jerusalem. Ens agrada viure aquí, però a causa de la guerra no hi ha ningú. No ha vingut ningú a la mesquita de l'Aqsa ni a l'església. És molt trist. Espero que sigui millor en el futur.
Esperem el ramadà cada any, esperem. És el nostre moment de l'any i ara està buit, buit. És com una ciutat fantasma.
La ciutat vella de Jerusalem ha estat de nou una ciutat fantasma, com en cada guerra a la regió. Els carrers en silenci, policies a gairebé cada cantonada.
Passa un minut d'un quart d'onze de la nit. La Unió Europea reclama als països comunitaris que augmentin la fabricació de defenses antiaèries per evitar que Ucraïna de retruc es quedi sense munició, ara que els Estats Units estan embrancats en la guerra a l'Orient Mitjà i tindran menys armament per vendre a Kiev. Anem cap a Brussel·les. Bruno Fortea, bona nit.
Hola, bona nit.
El comissari europeu de defensa ha començat avui una gira per convèncer els governs europeus que fabriquin més míssils.
Sí, és la gira dels míssils. Així és com l'ha anomenada el mateix comissari europeu de defensa, Andreas Kubilius. Ha començat el seu recorregut a Polònia, tot plegat amb un objectiu molt clar: traslladar als governs comunitaris un sentiment d'urgència.
La situació, des del meu punt de vista, és molt crítica. És evident que hem de desenvolupar la nostra producció de míssils de forma urgent i ràpida. In a very urgent and
very rapid way. Brussel·les vol que els governs injectin més diners a la indústria armamentística, si cal, endeutant-se. El comissari de defensa tem que faltin recursos per Ucraïna, quan cada cop hi ha més països europeus que despleguen els seus arsenals a l'Orient Mitjà i a la vora de Xipre, i en un moment en què els Estats Units tenen l'Iran entre cella i cella.
És claríssim que amb la crisi de l'Iran és encara més urgent que Europa acceleri la producció de defenses antiaèries i de sistemes antimíssils, perquè els nord-americans no poden proveir-ne alhora els països del Golf, el seu propi exèrcit i també Ucraïna.
De fet, les bateries antiaèries són un dels grans punts dèbils d'Ucraïna, perquè Rússia s'acarnissa amb els bombardejos i perquè, per defensar-se, Kiev depèn de la tecnologia puntera que li envien els seus aliats occidentals. Uns aliats que, per cert, aquest divendres han reunit a Brussel·les els líders militars dels 32 països de l'OTAN per analitzar la guerra a l'Orient Mitjà. L'Aliança Atlàntica ha decidit reforçar els seus sistemes antimíssils després que Turquia, un país membre del grup, interceptés un projectil aquest dimecres.
La situació que es va complicant. Gràcies, Bruno. Bona nit.
Adéu, bona nit.
Когда в твой дом пришла беда, не плачь, не бойся, не проси. Моя полночная звезда больному миру посвети. Туда, где все погребено под ядом страха и тоски, разлей друзьям своим вино, рассыпь надежды лепестки.
Doncs en aquesta situació tan complicada encara hi hem d'afegir el que publica el diari Washington Post, i és que Rússia estaria proporcionant informació a l'Iran per atacar objectius dels Estats Units a l'Orient Mitjà. Mentrestant, el Kremlin, que fins ara sempre ha negat que l'Iran li hagi demanat armes, no ha volgut confirmar-ho. Vladimir Putin i el president iranià Masoud Pezeshkian han parlat avui per telèfon per analitzar la situació de la guerra. guerra i la situació després de l'assassinat d'Ali Khamenei. Moscou, Cristina Solias.
El tractat d'associació que tenen signat Moscou i Teheran no preveu que cap dels dos hagi de socórrer l'altre en cas d'atac. El que sí que inclou és la cooperació en intel·ligència i, precisament, segons els analistes, és probable que sigui la mena d'ajuda que Rússia està oferint a l'Iran. Tot i això, el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, no hi ha volgut entrar.
Estem en diàleg amb representants dels líders iranians i, sens dubte, continuarem aquest diàleg.
Actualment no hi ha cooperació militar entre l'Iran i Rússia?
Això és tot el que volia dir sobre aquest tema.
A Rússia li interessa que es prolongui el conflicte a l'Iran, no només per la pujada dels preus del petroli, sinó també perquè totes les municions i les energies que els Estats Units destinen a aquesta guerra no les gasten a Ucraïna. Ara bé, a Putin no li convé que Trump pensi que està lluitant contra ell a l'Orient Mitjà. És per això que qualsevol suport militar del president rus a l'Iran es produirà des de l'ombra i per mètodes difícils de demostrar.
Doncs segurament recordareu la notícia de l'atac de dissabte contra una escola de nenes a Minab, al sud de l'Iran. Era l'inici del conflicte amb l'Iran, amb 165 morts, la majoria infants. Doncs seria responsabilitat dels Estats Units, segons ha revelat l'agència Reuters, que cita dos oficials nord-americans. El diari New York Times ha arribat a la mateixa conclusió a partir de l'anàlisi de les imatges de satèl·lit. L'exèrcit nord-americà no ha conclòs la investigació interna sobre els fets, però algunes fonts indiquen que l'objectiu era una base naval propera. En tot cas, el resultat podria ser un crim de guerra. La Guàrdia Revolucionària de l'Iran ha anunciat que han bombardejat amb drons i missils la base nord-americana als Emirats Àrabs, des d'on s'hauria dut a terme l'atac contra l'escola. D'aquest cas del bombardeig de l'escola de Minab se n'ha parlat molt per la gravetat de l'atac en si, però també per l'entrada en joc en tot això de Grok, aquesta eina d'intel·ligència artificial que hi ha integrada a la plataforma X. Després de l'atac dissabte, Grok es va passar hores i hores escampant que aquell atac no havia passat i que aquelles imatges eren d'una escola de Kabul el 2021. Aquestes respostes van servir per amplificar aquest relat, però era un relat que era fals. I quan passen aquestes coses, ja sabeu que contactem amb el Carlos Baraíbar, que és el cap de verificació de 3Cat Info. Bona nit, Carlos.
Què tal? Bona nit.
Per què Grok responia això quan li preguntaven per l'atac a Minab?
Doncs d'entrada, aquest cop, Grok, una intel·ligència artificial, no feia això d'al·lucinar, que fan algunes, que és inventar-se les respostes quan no les saben o no les troben. En aquest cas, no és això. El que passa és que la IA de Grok, com totes les altres IAs, no pot ni preveure el futur ni entendre el present si no el narrem els humans abans. Aleshores, el que va passar aquí és que quan hi ha una notícia d'última hora i li preguntes a Grok, el primer que fa en els primers minuts és mirar a on. Què llegeix per respondre? Doncs llegeix el timeline de X, és a dir, el que escriuen els usuaris a Twitter. Entre tots els usuaris, Grok prioritza després, no? I prioritza el contingut dels usuaris verificats, els que paguen, per tant. I també els que generen més engagement, que es diu, és a dir, els que generen més debat, més respostes, més indignació. I amb tot això et serveix una resposta. És a dir, prioritza la viralitat davant de la prudència o del context. Busca respondre't amb allò, el que s'està parlant, el que és tendència. Clar, què va passar en aquest cas concret? Doncs que cap a mitja tarda, el dissabte, quan encara hi havia poca informació de l'atac, doncs molts comptes verificats, amb desenes de milers de seguidors entre tots i amb un perfil clarament pro-israelià, es van conjurar, es van coordinar per difondre la mateixa mentida. Les imatges que esteu veient no són de l'Iran, no hi ha hagut cap atac en una escola, tot això que veieu va passar a Kabul el 2021. Ho van escriure amb desenes de posts i es van escampant. Llavors, aviat, quan els usuaris van començar a preguntar-li a Grok, la IA va fer el que està programat per fer, anar a buscar a Twitter què diu la gent, va trobar els tuits amb més engagement d'usuaris verificats i molts d'aquests estaven dient que allò era Kabul. Detectat això, doncs Grok ho va difondre com si fos cert.
Clar, o sigui, aquí pesa més això, tenir més seguidors, etc, com explicaves tu, que no pas la veritat. Un cop va quedar clar que tot això era mentida i que l'escola, efectivament, era la de l'Iran, va acabar rectificant, Grok?
Sí, però no va ser fins diumenge, perquè quan va ser que ja hi havia una ingent quantitat de verificacions sobre el tema, quan molta gent ja li estava dient que estava mentint, llavors Grok va canviar la seva resposta. Però clar, el que no va fer és modificar les seves respostes anteriors, ni comunicar als usuaris als quals havia mentit la versió més veraç. Això no ho va fer, i segurament tecnològicament és possible, però no està programat per fer-ho.
Abans has fet servir una paraula d'argot, entenc jo, aquest al·lucinar, de vegades, de la intel·ligència artificial, i ens deies que això que ha passat amb Grok aquesta vegada no va ser una al·lucinació, eh?
No, perquè una al·lucinació és el que els experts diuen que fa una IA quan et dona una resposta falsa, però sense voler, pràcticament, perquè és estranya, però perquè no troba el que li demanes, o perquè directament genera una resposta surrealista que no sabem exactament d'on la treu, doncs això se li diu al·lucinar. Però en aquest cas, Grok no va crear res, no va inventar res, va ser fidel a la seva programació. Per tant, això de que les IAs van per lliure no és tan cert. És a dir, Grok va actuar així perquè algú li ha dit que prioritzi inicialment els tuits d'informació verificada. En aquest cas, Elon Musk ho ha dit moltes vegades. Ell vol que Grok sigui una IA gamberra, anti-woke, i que prioritzi el que diuen els seus usuaris davant de mitjans de comunicació convencionals, que ell diu legacy media, no? Els mitjans tradicionals. I per tant, en aquest cas, Grok, la IA, no fa res per si mateixa, no ha fet més que obeir, en aquest cas, la seva programació i la seva missió, que això està estipulat per persones. Per tant, no és una màquina que s'inventi coses, no és una màquina que menteixi, sinó que està programada d'una manera que ha fet que, en aquest cas, menteixi.
Doncs és un avís per a tothom, per a navegants, mai millor dit, que una cosa és l'entreteniment i l'altra són els fets i les dades. Per tant, de moment sembla que no ens podem fiar de tot el que ens digui Grok, ni molt menys. Moltíssimes gràcies, Carlos.
A vosaltres, bona nit.
La guerra està tenint moltes conseqüències i una d'elles, de moment, ja és que el preu del petroli s'ha disparat, supera avui els 92 dòlars al barril, i això suposa un augment del 30% en el que portem de mes, que ja es nota a l'hora d'omplir el dipòsit. En Rafael de Ribot.
A les benzineres la pujada es tradueix en un encariment de 20 cèntims de mitjana del litre de gasoil i de 12 cèntims del litre de gasolina. Les empreses del sector han demanat al govern espanyol la reducció temporal dels impostos als combustibles. La guerra a l'Iran continua pressionant, doncs, a l'alça els preus energètics i arrossega les borses a la baixa. L'IBEX 35 ha retrocedit avui gairebé un 1%, una baixada similar a la que han registrat els principals mercats europeus i acumula pèrdues d'un 7% aquesta setmana. També ha caigut Wall Street, que no s'ha encaixat bé, en aquest cas la destrucció d'ocupació dels Estats Units, que ha resultat pitjor de l'esperada pels experts. Però la principal causa del nerviosisme dels inversors ha estat l'advertència del ministre d'Energia de Qatar, que ha assegurat que la guerra obligarà a aturar les exportacions de petroli del Golf en els propers dies. L'Agència Internacional de l'Energia assegura que hi ha reserves de sobres per satisfer la demanda, però reconeix que el conflicte a l'Iran està provocant problemes logístics. La pujada dels preus energètics comportarà un repunt de la inflació i els analistes ja apunten a noves pujades dels tipus d'interès. Un escenari que el governador del Banc d'Espanya, José Luis Escrivá, no contempla almenys per la propera reunió del BCE del 19 de març.
Yo tiendo a pensar que hay que esperar, incluso más allá de 15 días, para recabar más información, para ver exactamente si estos procesos se normalizan o no se normalizan. Es muy importante, cuando nosotros tomamos decisiones de política monetaria, intentar, que no es fácil porque la situación es incierta, mirar a horizontes de medio plazo. Lo que nos importa es la inflación.
El Centre d'Anàlisi Econòmica Funcas ja ha fet les seves projeccions sobre la inflació i ha assegurat que si la guerra s'allarga més de 3 mesos, el cost de la vida podria escalar més d'un 3% a Espanya.
Doncs demà farà tot just una setmana que va començar aquesta nova guerra i posem ara la mirada del periodista Xavier Mas de Xaxàs.
Les guerres fan por. Fa por Gaza, fa por Ucraïna i ara fa por l'Iran. Són guerres que sembla que no tinguin un final, conflictes permanents, irresolubles. Les guerres fan por i ens omplen d'incerteses. Ens preguntem què passarà demà i no tenim respostes. Tenim la sensació de viure dins l'anarquia, una anarquia global. Estem cansats de no poder viure en pau. Estem cansats de veure trama a la televisió, parlant com un impertinent, dient tonteries per justificar la guerra, totes les guerres. Ja no volem veure més explosions, ni més avions, ni més míssils. Estem farts de tanta violència i per això diem no a la guerra. Diem no a la guerra perquè no volem viure en por, perquè no volem viure en una societat militaritzada, armada fins a les dents. Volem que torni l'ordre, que es respecti el dret internacional. Volem que els estats gestionin les seves diferències dins la llei, dins les institucions on s'afronten els reptes del món. No demanem res que no hàgim tingut abans. Recordo un temps, no molt llunyà, on semblava que ja no hi hauria més guerres. La Unió Soviètica s'havia enfonsat. La llibertat s'obria pas allà on semblava impossible. Què ens ha passat des de llavors? Què ha passat en els darrers 25 anys? Semblava que ho teníem tot de cara, que viuríem en pau per sempre més. Costa entendre aquest fracàs col·lectiu. Potser les democràcies liberals ja no donen més de si. Potser ens haurem d'acostumar als autoritarismes i les guerres. Potser aquest serà el nou ordre mundial. Però jo no vull viure amb por. Jo no vull viure en un món en flames. I per això dic no. Hem de dir que no. Diguem no. Aquest no és el nostre món.
A 2:15 de la nit fem una pausa per la publicitat i tornem de seguida amb altres qüestions de l'actualitat.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Soy Ignacio Escolar, director del diario.es. Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas.
Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
una cullerada de silenci,
dos reflexos de llum,
5 quilos de cadira
i, si convé, 150 grams d'ulleres.
Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
Contes, novel·les, poemes, cançons...
Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán.
Sherlock Holmes és un personatge incombustible. El seu carisma i habilitats deductives han fascinat espectadors de diverses generacions i ara torna amb una altra sèrie.
Aquest divendres s'estrenen les noves aventures de Sherlock Holmes i a la finestra indiscreta us explicarem si val la pena i intentarem esbrinar què té el personatge que el fa tan magnètic. També s'estrena una nova pel·lícula protagonitzada per Jessie Buckley, l'actriu que ens va deixar amb la boca oberta amb el seu paper a Hamlet.
La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre, divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Hem superat ja el llindar de 10:45 de la nit i us hem explicat el més destacat de la crònica internacional amb aquest conflicte, aquesta guerra a l'Orient Mitjà. Aquests últims dies, arran d'aquest conflicte, ha tornat a ressonar amb força el no a la guerra de fa 23 anys, quan hi va haver la invasió a l'Iraq. De fet, és Pedro Sánchez qui ha recuperat aquest missatge aquesta setmana.
La posició del govern d'Espanya se resume en 4 paraules: no a la guerra.
Doncs bé, en aquest context, aquesta mateixa setmana s'ha reestrenat a Filmin Los Abajo Firmantes. És una pel·lícula de l'any 2003, rodada precisament durant el moviment del no a la guerra.
Ayer soñé con Aznar.
No me gusta.
He soñado con Aznar. Con Aznar y con Bush.
Claro, que van a lanzar miles de bombas sobre un pueblo que lleva 10 años de bloqueo para que Bush pueda vengarse del tipo que quiso matarse.
És una pel·lícula que va dirigir Joaquim Oristrell, que dissabte passat el van veure recollir el Goya a millor guió adaptat per la pel·lícula La Cena.
Con la comedia se pueden contar muchas cosas que importan. En La Cena nos pareció importante recordar al público de 2026 que Franco fue un dictador. y que los dictadores someten a los pueblos a sus caprichos. Puede ser organizar una cena, prohibir un idioma, negar la violencia de género, el cambio climático, invadir países, deportar inmigrantes o montar un resort en Gaza.
Joaquim Oristrell, bona nit i enhorabona.
Bona nit, gràcies.
Gràcies per acompanyar-nos avui, per atendre'ns. En aquest discurs teu de dissabte denunciaves les violacions, diverses formes de violar els drets humans que es cometen des del poder, i recordant el 2003, no sé si tens la sensació que el temps no passa o que d'alguna manera sempre tornem al mateix lloc.
Doncs sí, sembla que el ser humà tropeça moltes vegades amb la mateixa pedra, i ara tornem a estar amb una pedra similar. Quan vam decidir reestrenar la pel·li de fa 23 anys, no havia passat lo de la invasió aquesta última d'Iran. Jo la vaig revisar perquè vaig pensar, a veure, després de 23 anys, a veure com està això. I sembla que està feta ahir. És a dir, que hi ha una sèrie de casualitats, inclús mencionem a la Susan Sarandon, vull dir que és una cosa molt, molt, molt curiosa, no? És com una mena de bueno, no sé, una anticipació, com si jo hagués viatjat al futur i hagués tornat. Sí, les coses es repeteixen, malauradament, perquè hi ha molt males persones pel món.
Filmin la recupera ara los abajo firmantes expressament pel context, o això ja ho teníeu negociat i pactat de fa dies?
No, un mes abans de la gala dels Goya, i veient com estava tot el tema, doncs encara amb el tema de Gaza, Ucraïna, el Trump, etc. Abans, bueno, havia passat allò de Venezuela, i vaig parlar amb el Jaume de Filmin, li vaig dir, escolta'm, potser si la voleu tornar a tenir penjada, potser hi ha gent que li pugui interessar, perquè tenim els Goya aquí al voltant, i segurament que hi haurà algun tipus de proclames, perquè amb el que està passant els Goya sempre han tingut un caràcter reivindicatiu, o la majoria de vegades, i penso que igual està bé, no? Però no, o sigui, no tenia jo tan clar que hi hauria aquesta invasió i aquesta cosa tremenda que ens té a les portes d'una guerra mundial.
És una pel·lícula clarament amb un marcat accent de denúncia política. Ahir us vau trobar, oi, Joaquim, a Madrid? Es va fer una projecció especial de la pel·lícula amb l'equip o part de l'equip que la vau impulsar. Recordem els actors Juan Diego Botto, Elvira Mínguez, Javier Cámara i Maria Botto. Com en aquesta trobada?
La veritat és que molt bé. O sigui, nosaltres era una trobada per trobar-nos en família i vam obrir, perquè hi havia 100 i escaig localitats, vam obrir entrades amb una finalitat benèfica per beques, per actors i tal, perquè això es va fer en un teatre que està al costat d'una escola d'interpretació. I es va omplir, inclús vam tenir llista d'espera. Suposo que el fet del no a la guerra i la proclama des del president va ajudar. Però la pel·lícula no és només una proclama del no a la guerra, sinó que és una pel·lícula que té humor, que té un cert to de comèdia, es parla d'actors, es parla d'emocions, etc. El que passa és que parla d'aquell moment, perquè en el moment en què nosaltres vam decidir fer la pel·lícula en cooperativa, estàvem amb això. Estàvem passant les coses mentre nosaltres estàvem fent aquest exercici, aquest experiment, no?
Sí, sí, és que és ben bé del mateix any del No la Guerra, no? Del mateix 2003.
Sí, sí, sí. A nosaltres ens va agafar la primera tongada d'invasió a Iraq mentre estàvem fent la pel·lícula. Mm-hmm. I això surt a la pel·lícula, sí, sí.
Joaquim, en què estàs treballant ara? Perquè tens alguna cosa que presentes o que es podrà veure al Festival de Màlaga, no?, que comença avui.
Sí, és una altra... jo tinc una carrera, diríem, una carrera comercial, o industrial, o televisiva, o el que sigui, i de tant en quan m'agafa un yuyu, i aleshores, doncs, ve això de Los Abajo Firmantes, vam fer una pel·lícula també amb aquest equip, que era un pla seqüència de 80 minuts, que es diu Hablar, que sortia quantitat d'actors, tot això sempre voluntari, sense cobrar un duro. I aquest últim experiment és encara més friqui, perquè és un documental que es diu Horror and Love, i és a partir de la Cristina i el David, que són dos persones que es van conèixer a l'Hotel Kruger del Tibidabo. Ell era Freddy Krueger, ell era Regan de l'Exorcista, es van enamorar i han dedicat tota la seva vida o tota la seva força i tal a reunir gent per obrir un parc temàtic cada mes de novembre a escassos 18 quilòmetres de Barcelona. Aleshores hi treballen més de 200 persones i és una cosa molt curiosa de veure. I jo els vaig acompanyar des que van fer encàrrecs de màscares que les compren en un lloc a Sant Louis, Missouri, un lloc ple de friquis, també una mena de fira de l'horror, fins a l'apertura del parc. i és una cosa superentretinguda de veure, molt divertida.
No, és una bona història, i tant. Doncs esperarem a poder-la veure, perquè es presenta el documental fora de concurs i tard o d'hora ens arribarà d'alguna manera, no?
Sí, jo penso, a mi m'agradaria que anés, diríem, a algú tipus YouTube, per entendre, més que anar a les plataformes Netflix, etc, que anés a algú més obert i que la gent ho pogués veure sense necessitat de pagar, o, bueno, en fi, obert per tothom. Mm-hmm. Aquesta seria la meva idea, però s'ha de veure, a veure si és possible, si no és possible, però bueno, que tingui accés tothom, perquè al cap i a la fi d'això es tracta, no? De que ho pugui veure gent, i la gent que li agradi això, i que li agradi el terror, i que li agradi el friquisme, doncs que ho pugui gaudir.
Que arribi el màxim de gent possible, doncs
sí.
Li seguirem la pista, a tu també. Joaquim Oristrell, moltes gràcies per atendre el Catalunya Nit.
Molt bé, gràcies a vosaltres i enhorabona per tot.
Gràcies, adéu, adéu, adéu.
Adéu.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
5 minuts i arribarem a 3:15. Més de 5.000 persones van morir l'any passat a Catalunya mentre feien els tràmits per aconseguir rebre una prestació de persones dependents. Són dades que per primer cop dona el govern i que us hem avançat avui aquí a Catalunya Ràdio. En gairebé un terç d'aquests casos, les persones sol·licitants ja tenien reconegut un grau de dependència i estaven a l'espera de concretar aquesta prestació. Oriol Pujadó, bona nit.
Bona nit, Manel.
Per què passa això?
Bàsicament perquè els tràmits són molt llargs. S'allarguen més de 8 mesos de mitjana per aconseguir la valoració i després la resolució del programa individual d'atenció, el que s'anomena el PIA, que determina el tipus de prestació o el servei al que pot optar la persona que ho sol·licita. Tot i això, dèiem 8 mesos de mitjana, però hi ha zones de Catalunya on aquesta espera pot ser superior. Fins i tot arriba a l'any i 3 mesos. Ramon Nicolau és vicepresident de la taula del tercer sector en declaracions a 3CAT Info.
Qui s'hi troba ho viu com molt dramàtic perquè realment ho és, i a més tens un sentiment de solitud molt important, perquè estàs tu sol davant de tota una màquina administrativa complexa que de vegades no entens, que de vegades no te l'expliquen de manera prou clara.
Clar, no sé, Oriol, si les famílies de les persones que moren durant la tramitació de la prestació poden cobrar alguna cosa de manera retroactiva.
Doncs no, en la majoria de casos no. La llei estableix que només hi tenen dret les persones que ja disposen d'aquest últim pas que dèiem, d'aquest PIA, de la resolució d'aquest programa individual. És el cas, per exemple, de la família del Josep de Malgrat de Mar al Maresme. L'agost passat la Generalitat sí que li va reconèixer un grau 3, que és el més elevat a un familiar, però els serveis socials municipals no el van acabar trucant mai per tirar endavant aquesta valoració del PIA. Va morir el 20 d'octubre. Ho han denunciat en declaracions a TV3 els seus dos fills, en Sergi i en Ricard.
El quid de la qüestió de si sembla ser, segons l'administració local, si tenim dret o no a cobrar aquesta ajuda, és que no s'ha iniciat el PIA i el pare ha mort, no? I no s'ha iniciat perquè no han rebut les dades. Les dades les han rebut abans que el pare hagi mort.
Quan ja entres en el capítol decisiu, que és que et donin l'ajuda, clar, el temps és crític. Estàs parlant de gent gran, estàs parlant de gent que estan malament, és un col·lectiu vulnerable.
Què és el que s'hi podria fer? Doncs els experts reclamen incrementar els equips de valoració, reforçar els serveis socials municipals, alerten que molts dels afectats que demanen una plaça en una residència pública, de fet, han de sumar fins i tot 2 anys d'espera més fins a aconseguir-ho.
Diumenge és 8 de març, és el Dia Internacional de la Dona, i avui el govern ha celebrat un acte institucional amb motiu d'aquesta commemoració. Tant el president de la Generalitat, Salvador Illa, com la consellera de Feminisme, Eva Menor, han afirmat que no pot passar de moda el feminisme i que mentre hi hagi una dona morta assassinada per violència masclista, voldrà dir que encara no s'ha acabat amb les desigualtats entre homes i dones. Ens explica com ha anat aquest acte institucional amb motiu del 8 de març, Maria Núria Rebetlle, bona nit.
Hola, bona nit. Salvador Illa ha subratllat que els discursos masclistes no tenen cabuda en les institucions catalanes i que Catalunya no es resigna amb la situació internacional que ofega els drets de les dones.
Aquests dies el món s'ha endinsat en un marc de guerra i conflicte. No ens podem resignar i ser mers espectadors i espectadores. Catalunya no es resigna. Catalunya es compromet amb la pau, amb els valors humans i amb el dret internacional.
ha anunciat que augmentarà un 30% els recursos del Departament d'Igualtat i Feminisme, fins a arribar als 113 milions d'euros. Està convençut que llimar diferències entre homes i dones és més productiu econòmicament. La consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha fet aquest avís als joves.
Però per això és cabdal assenyalar que els drets no estan garantits per sempre. El repte més important que tenim és fer entendre que el feminisme, que la igualtat, no és una lluita del passat, sinó una eina imprescindible per continuar construint un futur més just.
En aquest acte s'ha retut homenatge a les dones que fa 50 anys es van organitzar per reclamar la igualtat, com ha recordat la periodista Rosa Maria Calaf en la lectura del manifest.
Aquestes dones van plantar la llavor del feminisme als barris i als pobles. Es van organitzar per defensar una escola pública i democràtica, una sanitat universal, una igualtat jurídica plena i unes condicions laborals dignes.
De cara a diumenge hi ha convocades manifestacions a les quatre capitals catalanes, per bé que a Barcelona se'n faran dues pel desacord entre les convocants.
Doncs si mirem la situació a les empreses, veurem que cada vegada hi ha més igualtat entre homes i dones, però si parlem de presència femenina en les feines relacionades amb la tecnologia, la igualtat va a la baixa i és una de les conclusions de l'Observatori de la Cambra de Comerç de Barcelona. Carme Montero, bona nit.
Bona nit.
La Cambra alerta de què pot passar si creix aquesta bretxa digital de gènere, eh?
Doncs sí, adverteix que si la situació no canvia serà irreversible. Falten dones al sector TIC, un dels que té millors perspectives de creixement en el futur i els seus més alts. Segons explica la directora de l'estudi, Carme Poveda, en el mercat laboral estem pitjor que fa 10 anys. Hem passat d'una ocupació del 29% de dones en feines de tecnologia al 27%.
És un sector amb capacitat de transformació de la societat i de l'economia i no pot quedar al marge la visió femenina. I ara el que veiem és que la participació de dones tant en els estudis d'informàtica i enginyeria continua sent molt baix, només són el 26% del total i augmenta molt lentament. I si anem al mercat laboral, l'ocupació femenina en el sector TIC és el 27%. I a més no només no avança, sinó que retrocedeix.
I la Cambra proposa revertir aquesta situació potenciant els referents de dones tecnòlogues dels mitjans de comunicació i, sobretot, intentant seduir les nenes a primària, que és quan neixen les vocacions.
Aquest estudi potser presenta també alguna notícia positiva o esperançadora, Carme?
Sí, però amb matisos. Per exemple, a la política s'han aconseguit paritat als partits o al Parlament gràcies a les llistes cremalleres. Són aquelles que fan home-dona, home-dona, però les alcaldesses, per exemple, estan per sota del 30%. A l'empresa les dones tenen més responsabilitat, però els costa arribar als consells d'administració.
El que veiem és que les dones estan més presents, però en càrrecs intermitjos. A dalt de tot, encara tenim molt poca presència. I, per tant, el que veiem és que el sostre de vidre es desplaça cap amunt, però no es trenca. Encara tenen moltes dificultats les dones per arribar a ocupar els màxims nivells de responsabilitat a les organitzacions.
I la maternitat i la cura dels fills o familiars encara recau majoritàriament en les dones. I un 85% de les dones s'agafen excedències laborals per fer aquestes tasques.
Aquest vespre s'ha fet una concentració a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès, per condemnar les dues agressions sexuals que hi ha hagut en pocs dies al poble en situacions diferents. Veïns del poble han participat en aquesta mostra de rebuig convocada per l'Ajuntament i també per entitats locals per tal de reiterar el compromís del municipi amb la tolerància zero davant la violència masclista. Ho explicava l'alcalde Ramon Roquer a l'Agència Catalana de Notícies.
A Sant Joan les rebutgem, les condemnem, les perseguirem com a ciutadans, des de les institucions, i per tant doncs esperem que les dues es resolguin com s'han de resoldre i per tant podem passar pàgina, però sobretot no oblidant el que ha passat, i això ens ha de servir perquè entre tots no torni a passar.
Es continuen investigant les circumstàncies d'aquests dos casos i per un d'ells hi ha una persona detinguda.
Fem ara una pausa per la publicitat i tornem amb cultura.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat per defensar-lo.
Defensem el Barça. Vota Joan Laporta.
Defensem el Barça.
Soy Ignacio Escolar, director del diario.es. Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas.
Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
Guàrdia, amb Enric Calpena.
El Penedès i el Camp de Tarragona van ser un dels escenaris més agitats de l'enfrontament entre les forces liberals, partidàries d'Isabel II, i els defensors de l'antic règim i els furs territorials que donaven suport a Carles Maria Isidre de Borbó i els seus descendents. Durant la primera d'aquestes guerres, una de les juntes més destacades del bàndol carlí va ser la Junta Carlista de Font-rubí. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3Cat.
Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
Catalunya Nit.
Noche de luna.
Les notícies.
Noche de viento.
Sota la llum de la lluna.
Noche de luna, delgada y calor.
Amb Manel Elias.
Noche de luna.
I Agnès Marquès.
Luna, delgada y calor. Sí.
Catalunya Ràdio.
Al final.
El compositor i cantant Feliu Ventura torna després de 6 anys de silenci amb nou disc, Tot el que hem guanyat perdent, un disc treballat a foc lent amb posada en escena inclosa que estrenarà el 12 de març a Barcelona i el 20 a Girona. Pepa Ferrer, València.
Feliu Ventura es marca els seus propis ritmes de treball lluny de les dinàmiques de la indústria musical i ara estrena Tot el que hem guanyat perdent, un disc marcat per les pèrdues i les revolucions internes de la seva paternitat.
Ja no hi podíem fer res.
Jo no he necessitat dintre de mi fer un disc cada any, una gira diferent cada any, però que em fa molt feliç, no?, el poder fer cançons quan jo vull i ensenyar-les quan jo vull.
El nostre pla no era perfecte.
Ve d'una generació de músics que als anys 90 van haver de guanyar un circuit musical per a la música feta en valencià. Ara troba que aquell circuit s'ha afeblit i pensa en una nova revolució des de baix que el reformule.
Quan ens trobem governs a la contra és molt més difícil, és un remar constant. Jo crec que poble a poble i ràdio a ràdio i podcast a podcast anirem fent i se circuit una altra vegada.
I és que, segons manté, de vegades les pèrdues són necessàries.
Tot el que hem guanyat perdem.
Buenos días, Mohamed.
Hola, mi niña. Estoy muy contenta de que hayas venido. Un año sin tenerte en casa es mucho.
Voy a vender la casa.
Inaugurada aquest vespre la 29a edició del Festival de Màlaga, on es presenten a competició 7 pel·lícules de producció catalana. Carmen Maura i Marta Etura han desfilat per la catifa vermella abans de la projecció del film que inaugura el certamen Calle Màlaga, de Maryam Touzani. Enviada especial a la ciutat, Montse Pujol.
Bona nit. Calle Màlaga rememora el carrer de la infància de la directora de Tànger, Maryam Touzani, on va viure ella i la seva família. La cineasta ha explicat a Catalunya Ràdio que volia parlar de la força de les cultures i de la importància que aquestes puguin conviure.
I la calle Málaga, donde, que inspira el título de la película, es una calle también donde había esta mezcla de culturas, mezcla de religiones, muy, muy bonita, donde había sobre todo, y hay, hoy todavía existe esta convivir con tolerancia, con amor, y yo creo que eso es algo muy bonito, sobre todo hoy en un mundo en el que estamos sobre todo erigiendo paredes.
I l'actriu Marta Tura, que interpreta el paper de la filla, ha parlat del seu personatge i de les dificultats d'entesa que viu amb la seva mare.
Yo creo que lo que a mí también me conmovía era esa falta de comunicación entre la madre y la hija, esa falta de comunicación porque la hija tenía muchos problemas y no es capaz de pedir ayuda, ¿no? Porque por muchas cosas, o sea, creo que tiene muchas capas y podríamos adentrarnos en un mundo fascinante, pero venimos de una cultura donde pedir ayuda está asociado a la debilidad.
Carmen Maura interpreta el personatge d'una dona que ha passat els 75 anys rep la petició de la seva filla de vendre el pis on ha viscut tota la seva vida. Demà, aquí a Màlaga, es presentarà la primera de les 7 produccions catalanes que opten el màxim guardó del Festival La Bisnaga d'Or. Es tracta de Corredora, rodada en català i que és una òpera prima de Laura García Alonso.
I was clean with Petra. I was young and an actress.
I Oriol Brogi estrena La nit de les tríbades al Teatre de Sarrià. Ens ho explica la Marta Vives.
Un clàssic dels anys 70 que es va estrenar al Teatre Lliure, un relat dolorós i cru sobre la relació de passió i domini d'una exparella d'artistes. El text, versionat per Joan Iago, es converteix en un autèntic camp de batalla entre l'autor de l'obra, August Strindberg, misògen, homòfob i violent, perseguit pels deutes i la misèria, i Siri Von Essen, actriu protagonista, que intenta remuntar la seva carrera en declivi. Un joc metateatral que busca l'equilibri mentre submergeixen el públic en la intimitat d'una sala d'assaig. El Teatre de Sarrià es converteix en el Teatre Dagmar de Copenhagen, amb butaques a l'escenari tot, per retrobar-nos amb aquest relat cru i dolorós, com ens ha explicat Oriol Brogi.
A més, aquest assaig passa a Copenhagen amb un nou però antic, o sigui, un vell teatre, jo diria que devia ser molt semblant a aquest, que ara mateix està servint de caixes de magatzem del bar, aquí també hi ha un bar, i tenen les caixes de cerveses. És un antic teatre, el Teatre Dagmar de Copenhagen, que li han posat el nom de Strindberg i l'han intentat refutar en aquell moment. Doncs semblava que era bonic de dir, ja que anem a un nou espai, aquest nou espai serà el Teatre Dagmar.
Un text que ens encara amb el pitjor masclisme, tot i que ens faci mal, ens fa pensar que potser hem avançat una mica. La nit de les tríbades es podrà veure al Teatre de Sarrià fins al 29 de març.
Sufrido en el Bernabéu, al Celta ganándole.
Final del partit que acaba de pitar l'àrbitre entre el Celta i el Real Madrid. David Ubach, bona nit.
Bona nit.
I el Madrid que ha fet de Real Madrid, eh?
Sí, totalment. Partit marca de la casa, segell Madrid per endur-se la victòria de Balaïdos.
A l'últim minut, com qui diu.
Sí, a la transmissió de Movistar, amb un gol de Fede Valverde, Xunyunyà, rebot i cap a dins el Madrid, que s'havia avançat amb gol de Tchouaméni a l'11, ha vist com Borja Iglesias li igualava al marcador 1 al 25. Tot el partit així amb empat a 1 fins a l'afegit del partit que Fede Valverde ha fet aquest gol que li dona el triomf al Madrid en el partit que ha obert la jornada a primera. Estrany veure el Madrid jugant un divendres, però això servirà per posar-li més pressió al Barça, que demà visita Sant Mamés, amb el Madrid un únic punt per sota la classificació, però amb aquest partit més que ha jugat avui. Demà l'Atlètic Club de Bilbao-Barça amb Gavi a l'expedició blaugrana, tot i que Flick ha dit que no jugarà. I demà també tindrem abans l'Atlètic Club Barça a les 9, a un quart de 5, al Llevant Girona. El Girona s'ha quedat a última hora sense Brian Hill, que ha pres mal al genoll, un mes i mig de baixa aproximadament.
Molt bé, doncs moltes gràcies, David. Bona nit.
Bona nit, gràcies a vosaltres.
Però em seguiràs guiant, perquè a l'obscuritat no veus mai res brillar i em pots necessitar, saps que amb mi pots comptar. Perquè quan brilla el sol brillem nosaltres, et vaig dir que hi seria sempre, que seríem sempre amics, vaig prometre que em tindries fins al fi. I ara sota la tempesta sé que ens tenim l'un a l'altre, i que estàs sota el meu paraigua, i que estàs sota el meu paraigua, sempre, sempre.
Doncs sembla que sí, que el missatge és claret avui, eh?
Pel títol de la cançó, vols dir, sí. Però també ha dit brilla el sol. Quan brilla el sol som no sé què.
Ah, a veure.
No ho sé.
Això és Rihanna interpretat per algú altre. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit, doncs sí, és interpretat per la Mariona Escoda. I doncs sí, hauran de fer servir el paraigua també. Una mica de sol tindrem, és a dir, no tindrem com aquests dos dies que encara estem immersos en aquesta llevantada, però no acaba de fer net del tot. Per tant, aquest paraigua no el podem plegar del tot, perquè tornarem a tenir ruixats. No serà una pluja tan continuada, tindrem una mica més de variabilitat, tant dissabte com diumenge, potser diumenge fins i tot amb alguna estona més de sol cap al nord-est, amb alguns ruixats també aquest dissabte que arribaran a la costa, encara durant el matí poden ser localment intensos, a la tarda també arribarà una banda de precipitació que començarà per l'Ebre i anirà avançant del sud-oest cap al nord-est, temperatures que poden recuperar-se també una miqueta, però aquest temps força variable, és a dir, no tindrem el temps de pluja més continuada que hem tingut amb la llevantada, però no acaba de fer net del tot. Haurem d'anar seguint cada minut a veure què passa.
Molt bé, o sigui, paraigua a prop per si de cas.
Per si de cas.
Això mateix.
Minut a minut. Molt bé.
Molt bé,
minut
doncs,
a minut.
Intentarem gaudir-ho.
Bon cap de setmana, Gemma.
Bona nit.
Igualment, bona nit.